Sentits, l'informatiu cultural de Catalunya Informació.
Ja ens podeu dir inútils, que ens farà il·lusió. De fet, la literatura, l'art, la música, la filosofia sempre són sospitoses d'inutilitat. En vaques grasses, quan lligàvem els gossos amb llonganisses i ni ho sabíem, doncs perquè sempre semblava més profitós dedicar-se a carreres i a feines administratives i econòmiques. I ara, en aquestes vaques magres, magríssimes, esquelètiques, moribundes, perquè el dispendi en cultura sembla superflu, i tant particulars com administracions retallen primer de tot per aquí. I avui que la història es mou i que l'economia ha rebentat, nosaltres aquí parlant de llibres, de pel·lícules, de teatre, d'obres d'art, i a més preferint sempre el creador per damunt del gestor i del polític, l'obra a l'estadística i l'objecte a la infraestructura. Bé, ens mereixem que ens diguin inútils, com fa el professor Nucho Ordine. Clar que, venint d'ell, és el millor elogi que ens han fet mai.
Mi piace di aver partecipato a questa trasmissione di Sentits, un programma veramente inutile.
A nosaltres també ens piace que hagin pogut entrevistar aquest professor Nucho Ordine, autor d'un dels llibres d'assaig de més ressò dels últims anys. És un dels més venuts tant en català com en castellà per les editorials de Jaume Vallcorba, Quaderns Crema i Acantilado, La utilitat de l'inútil. Així començarem un programa que dedicarem sobretot a la novel·la negra. És dia gran a l'ABC Negra amb l'entrega del Premi Carballo a Andrea Camilleri. Volem també entrevistar Itziar González, l'exregidora que diu que Barcelona és com el Baltimore de The Wire, i en Rafael Vallbona, que ha novel·lat al tant per cent la destrucció especulativa de tant del litoral català. Encara hem demanat, a més, al Galvez, a la Comet, al Martín, que hi posin al programa alguna cullerada ben criminal. Som els dels Sentits i ens agradaria mereixer avui especialment això que ens ha dit Nucho Ordine, que som uns inútils. Gràcies, professor. Ara l'entrevista.
Sentits. Edita i presenta Adolf Beltrán.
Senyor Nucho Ordine, un piacere per noi. El primer que se m'acut, després de llegir el seu llibre, La utilitat de l'inútil, és que la crisi podria ser una molt bona ocasió per repensar a què donem valor. Però segurament, fins ara almenys, està sent una oportunitat fracassada, desaprofitada.
Lei ha ragione. Se noi guardiamo alla radice etimologica della parola...
Té raó vostè. Si mirem l'arrel etimològica de la paraula crisi, sabem molt bé que la crisi és una oportunitat que se'ns ofereix. És clar que en aquests moments s'estan venent força una sèrie de llibres sobre el tema del pes excessiu que té el profit a la nostra societat.
Dell'eccessivo peso che nella nostra società ha il profitto. Purtroppo sembra che i governi non capiscano.
Tanmateix, sembla que els governs no s'adonin del missatge que arriba, no només dels intel·lectuals, sinó sobretot dels sectors més dèbils que pateixen la crisi. Els governs diuen que estan obligats a retallar els diners per la cultura, l'escola, la universitat, i que és la crisi la que els ho imposa.
És la crisi que ce lo impone, ma questa è una grande menzogna.
Però això és una gran mentida, perquè a Itàlia el Tribunal de Comptes, que verifica els balanços de l'Estat, ha explicat que Itàlia gasta 150.000 milions d'euros l'any per la corrupció.
150 miliardi all'anno di euro per la corruzione. Basterebbe rinunciare alla corruzione.
Bastaria renunciar a la corrupció, derrotar la corrupció, perquè no calgués tallar els fons per la cultura, les biblioteques, els museus, els teatres, per tot allò que serveix per fer reflexionar, per fer meditar.
A tutto ciò che serve per farci riflettere, serve per farci meditare. Purtroppo la questione è che questi saperi vengono ritenuti inutili.
Dissortadament, el problema és que aquests sabers són considerats inútils a la nostra societat perquè no produeixen profit. El meu llibre és un crit d'alarma. Atenció, que si continuem matant allò que és inútil, la literatura, l'art, la música, l'ensenyament, les biblioteques, les excavacions arqueològiques, matarem l'única possibilitat que té la humanitat de tornar-se millor, de tornar-se més humana.
Per diventare più umana.
Vostè parla dels governs, del govern, però deixi'm que ho porti a l'àmbit de la família. Tinc una amiga que té dos fills adolescents, un dels quals vol estudiar filosofia, l'altre vol estudiar història. Està molt preocupada. Al seu llibre hi trobarà alguna forma de consol, per dir-ho d'aquesta manera?
La sua domanda è molto bella. E mi impone una risposta.
La seva pregunta és molt bella i m'imposa una resposta també de tipus personal. Ensenyo lletres en una universitat del sud d'Itàlia i quan torno al meu país natal, a Diamante, a Calàbria, em passa sovint que em ve a veure gent del país amb els seus fills a demanar-me consell i em diuen, el meu fill es vol dedicar a les lletres, però és boig. El pot convèncer perquè no ho faci? Perquè quina cosa podrà fer després amb el títol de literatura?
Vuoi tu convincerlo perché dopo cosa farà con la laurea in lettere? Quello che io spiego ai genitori è che invece i figli...
I jo contesto als pares que el que han de fer, per contra, és deixar lliures els seus fills. La lògica utilitarista mata la possibilitat de fer d'aquest noi un noi apassionat. Aquí l'important no és aconseguir un títol. Aquí l'important és estimar allò que es fa i per això cal una passió, un interès.
E per amare quello che si fa ci vuole una passione, ci vuole un interesse.
Molt sovint obliguem els nostres fills a fer feines que no estimen amb l'únic objectiu de guanyar diners.
Com hem arribat a una cultura que quasi només, que aquest és el mal, quasi només dona valor al profit? Si hi ha hagut mai en la història de la humanitat un moment en què això que vostè anomena d'una manera vistosa, interessant, coneixements inútils, hagin estat centrals per a una societat? O sempre ens hem deixat guiar els humans per aquesta recerca del més i més i més, el voler acaparar, el voler tenir, en lloc de ser?
Lei dice una cosa vera. Da sempre, e gli esempi che io ho citato nel mio libro lo dimostrano.
Diu vostè una cosa che és veritat. Des de sempre, i els exemples que he citat al meu llibre ho demostren, l'avidesa de guanys ha estat al centre de l'activitat humana i les veus dels filòsofs, dels governants, que suposaven això, eren unes veus, diguem, que no majoritàries. Però avui hi ha un gran perill, perquè la lògica de l'utilitarisme ha envaït qualsevol aspecte de la nostra vida.
Perquè, di fatto, la lògica dell'utilitarismo ha invaso qualsiasi aspetto della nostra vita. Già nel libro bastava leggere le frasi di Demòcrit.
N'hi ha prou de llegir al meu llibre la frase de Demòcrit contra els homes que destrueixen la mare terra. Bastaria llegir la frase d'Adam contra els que usen el saber per posar-lo al servei dels diners.
Al servizio del denaro. Le frasi di Giordano Bruno che dicono che quando la...
O la frase de Giordano Bruno que diu que quan la filosofia esdevé esclava dels diners, la humanitat comença a perdre la seva força de solidaritat humana i de recerca de la veritat.
Humana e la sua forza di ricerca della verità. Ebbene, oggi purtroppo però vediamo che...
Però avui, dissortadament, veiem que la situació s'ha radicalitzat i, per tant, cal una reacció per dir no. Aquí l'utilitarisme no hi ha d'entrar. I un d'aquests llocs és, sobretot, la universitat i l'escola.
E uno dei posti dove l'utilitarismo non deve entrare sono soprattutto nell'università e nella scuola. Trasformare le università...
Transformar la universitat en una empresa, l'escola en una empresa i els estudiants en clients és un perill grandíssim que no podem córrer. Hem de frenar aquesta deriva.
Dobbiamo frenare questa deriva.
Vostè parla de molts moments de la història de la literatura, de la filosofia, de la cultura, de moltes grans novel·les, de moltes obres d'art. M'ha cridat l'atenció especialment el que explica, el que remarca, sobre l'illa del tresor de Robert Louis Stevenson. La recerca del tresor no tant pels diners, sinó pel seu valor numismàtic. Això és el punt de vista d'un noi.
Vol dir que és la societat la que el corromp, el que corromp el seu punt de vista?
Ma io devo dire che un classico risponde alle nostre domande.
Però jo haig de dir que un clàssic respon a les nostres preguntes. Jo havia llegit de nen L'illa del tresor i no hi vaig trobar el que hi he trobat de gran. Quan l'he rellegit durant les vacances de Nadal de l'any passat, per reposar-me després d'enllestir l'edició francesa del llibre, m'he dit, llegiré una novel·la per descansar. I aleshores he pensat de tornar a agafar L'illa del tresor.
L'isola del tesoro. Ma avevo appena finito di pubblicare l'edizione francese.
Però tot just acabava de publicar l'edició francesa del llibre La utilitat de l'inútil i quan he llegit el passatge de L'illa del tresor m'he dit que era extraordinari. Tot i que difícilment pots veure alguna cosa en un clàssic si no li fas les preguntes oportunes.
Se non pone le domande giuste. Quindi ho posto forse in quel momento la domanda giusta a quel classico.
Per tant, jo vaig plantejar en aquell moment la pregunta justa a un clàssic i després d'aquella meva experiència, L'illa del tresor demostra que Jim és atret pel valor no banal de la moneda, sinó pel valor cultural. O sigui, pel fet que les monedes eren d'aquelles obres d'art que ell es mirava amb l'amor i l'estupor de qui es deixava conquerir per la bellesa.
Di uno che è lo stupore di uno che si lascia prendere dalla bellezza.
La literatura, l'art, el coneixement, tenen alguna cosa d'inefable, de gratuït, però al mateix temps s'entén molt bé que els professors, que els escriptors, que els músics, que els artistes es vulguin guanyar la vida amb la seva activitat, oi?
La questione che lei pone è una questione importante. Se uno studia la musica.
La qüestió que vostè planteja és una qüestió important. Si un estudia música per fer carrera de músic, per guanyar-se la vida, no serà un bon músic. S'estudia la música perquè s'estima la música. I s'escriu un llibre perquè s'estima d'escriure un llibre. Després, qui escriu un bon llibre, qui fa bona música, també pot guanyar diners. I, de fet, els grans músics, els grans escriptors, són personatges que han abraçat la música i la literatura no amb la intenció de fer diners, sinó sobretot per amor.
La música e la letteratura non con l'intento di fare dei soldi, ma soprattutto per amore.
Però vostè creu que els escriptors, els filòsofs, els artistes, parlant en general, són més bones persones que la resta dels humans? Són més desinteressats?
Bisogna distinguere, però, nel senso che non è perché io faccio il mestiere del filosofo.
Cal distingir, però, en el sentit que no és perquè jo faci la professió de filòsof que sigui un bon filòsof. També hi ha filòsofs dolents, com hi ha artistes dolents. No és tant aquest el problema, no és la professió. El mateix en el cas dels professors, hi ha professors dolents que no ensenyen amb passió.
Jo quello che ho imparato, che la cosa che distingue...
El que ha après és que allò que distingeix els éssers humans no és el tipus de professió que fem, sinó com la fem. Si faig amb amor una professió, qualsevol que sigui, la de carnisser, per exemple, és una professió honorable perquè l'honor no ve de la professió, sinó de la manera com l'exercim. Per això un carnisser pot ser més important que un filòsof.
Facciamo quel mestiere. Per cui un macellaio può essere molto più autorevole di un filosofo.
Nuccio Ordine, ha estat un plaer per nosaltres de parlar amb vostè.
Mi piace di aver partecipato a questa trasmissione di Santiz, un programma veramente inutile.
Santiz, per pura curiositat.